de la litúrgia. La tradició organística a Catalunya va viure l'etapa de més esplendor durant els segles XV i XVI. El seu acompanyament a les celebracions litúrgiques va durar 4 segles, fins gairebé l'inici de la Guerra Civil Espanyola, una etapa en què el patrimoni de l'Església catalana es va veure reduït considerablement i la majoria dels orgues van quedar destruïts o malmesos. No va ser fins a l'arribada de la democràcia a Espanya quan les parròquies catalanes van decidir fer un pas endavant per recuperar aquesta tradició. I a poc, arreu del territori, s'han anat construint nous orgues. Com explica el monjo de Montserrat, Jordi Agustí Piqué, no es pot entendre la litúrgia sense l'orgue.
El concili mateix defineix l'orgue com l'instrument rei que acompanya la litúrgia, al costat d'altres, evidentment, però sense aquest instrument no es pot entendre una litúrgia cristiana, catòlica, tal com l'entén el concili. El concili Vaticà II, naturalment.
El camí de la recuperació de l'orgue no ha fet més que començar. No és suficient de donar vida a l'orgue, s'ha de mantenir i se li ha de donar ús. Això implica tècnics que mantinguin en bon estat de funcionament l'instrument i uns músics que s'esforcin en el coneixement i el repertori de l'orgue. Aquesta responsabilitat recau principalment en els organistes. Per això és primordial cuidar la seva figura, reconeix l'organista titular de la Catedral de Tarragona, Jordi Vergés.
No hem d'oblidar que aquí la figura de l'organista professional pràcticament no existeix. Quan, per exemple, en països, diguem-ne, de confessió protestant, com Alemanya o això, allà sí que un pot dedicar-se professionalment a ser organista, representi doncs, tot el salari per sustentar la família. Però aquí és més complicat, aquí no estem en la mateixa situació.
Una altra de les assignatures pendents que els organistes catalans destaquen a l'hora de recuperar la tradició organística a Catalunya és la sensibilització a la societat del valor que poden arribar a tenir aquests instruments. Ho trobareu aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Un viatge que et portarà de la tradició a la modernitat. Un viatge ple de costums mil·lenàries i una cultura per descobrir. Del 13 al 24 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Japó. Visitarem Kyoto, Osaka, Pequín, Kanazawa i moltes meravelles més. Del 13 al 24 d'octubre, al Japó amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí! Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home! Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Las dos torres, Aliens el regreso, El imperio contraataca, El padrino y Toy Story 2, Indiana Jones y el templo maldito, Regreso al futuro 2, El caballero oscuro, Terminator 2, El juicio final, Arma letal 2, Kill Bill volumen 2 y ahora Tot Cinema temporada 2, ya sé con Spars que sí son bones. Arranquem.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Benvinguts, benvingudes al programa de cinema de la casa en una nova edició i en una nova temporada. La segona temporada ja està aquí. Ja està, ja ha passat l'estiu, que s'ha fet llarg, 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 però avui tenim el dia ja molt, molt de la tardor i espero que hagueu gaudit d'unes bones vacances. però torna a la rutina i per amenitzar-la, aquí estem de nou els del Tot Cinema. Durant els propers minuts tractarem de posar-vos al dia, com sempre, amb totes les novetats sobre el món del cinema, com cada setmana, aquí a la sintonia de Radio Estel. Ja tenim ganes de tornar a estar amb tots vosaltres, perquè és un privilegi que ens escolteu. És dimarts, és setembre, passen uns minuts de 6:45 del vespre, con l'alegria que nos caracteritza, com deia Eugenio. Aquí estem. Salutacions! Salutacions des de l'altre costat del vidre, assegut en una taula amb molts botons, com sempre, de Jordi Carretero i de qui us parla, Rafa Sanahuja, locutor, i a més ens surten unes esbargines farcides més que decents. Arrenquem aquesta segona temporada amb alguna novetat que ja anireu veient, però amb el mateix esperit de sempre, que estigueu ben al dia de les novetats al món del cinema. De seguida estem amb les estrenes de la setmana i després tindrem el gust de comentar amb una mica més de profunditat una d'elles, una molt especial, i ho farem amb Paco Sánchez, expert en música pop espanyola i conductor del programa Forever Joves a Ràdio Sant Boi, perquè arriba una estrena molt musical i molt profunda, ja veureu. Finalitzarem aquesta mitja hora, si ens dona temps, perquè ara el programa passa aquesta durada, mitja hora, de 7:45 fins a les 8. Aquesta mitja hora terminarem amb un reportatge amb curiositats d'una de les estrenes més vintage que es poden donar, la reestrena de Acorralado, el clàssic d'acció. Ja teniu les crispetes i el refresc, així m'agrada, tots ben asseguts, amb la ràdio engegada, que soni la cortineta del Teniente Cazzi, que això és Tot Cinema, Tot Cinema.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
¡Ordenó usted el código rojo!
¿Quieres respuestas?
¡Creo que tengo derecho a
ellas! ¡Respuestas!
¡Quiero la verdad!
Les estrenes de la setmana.
Vinga, anem per feina, que ara el temps se'ns acurta i a la ràdio vola el temps, passa volant, com em diu el meu fill. El tiempo pasa volando, papi. Doncs és ben cert, i a la ràdio més. Comencem amb el cinema ben fresc que arriba a les nostres pantalles aquesta setmana. Una mica d'art nacional per començar. Litus.
Venga. Estamos aquí porque Litus me lo pidió.
¿Cómo?
Encontré unos sobres con nuestros nombres. Y en el mío me pedía específicamente que nos las enseñara hasta pasar un tiempo.
Como los amigos de Peter.
¿Qué es eso?
Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas.
Peter está enfermo, no está muerto.
Sería lo mismo si Litus nos hubiera dicho que se iba a suicidar.
¿Has invitado a mi ex?
¿Quién es tu ex? Marco.
Estem sentint el tràiler de la pel·lícula Litus, que explica la història d'una reunió de diversos amics després del suïcidi d'un d'ells, que ha deixat una sèrie de cartes i que els fa juntar-se per no se sap ben bé què. Avui, que és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, justament arriba, aquesta setmana arriba al cinema una pel·lícula amb aquesta temàtica una mica de fons. Aquesta pel·lícula està dirigida per Dani de l'Ordre. És un drama amb un repartiment principal format per Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Àlex García i Adrián Lastra, entre d'altres. I també tindrem un drama emocionant. Té bona pinta si t'agraden les històries ben emocionants. A 2 metres de ti.
Solo quería presentarme. Soy Will Newman.
2 metros de distancia en todo momento, ya conocéis las normas.
Déjame adivinar, eres el típico chico que ignora las normas para sentir que tiene el control. ¿He acertado?
No vas mal.
¿Te parece guay?
¿Te lo parece a ti? There's no room in war.
Hola, mundo. Mi capacidad pulmonar ha bajado al 35%. Los que tenemos fibrosis quística no podemos acercarnos a menos de 2 metros porque...
A 2 metros de ti es una película que aborda una mica la temática de la enfermedad y del amor. Justament el títol de la pel·lícula fa referència a la circumstància que es dona entre dos malalts de fibrosi quística, i és que no es poden apropar l'un a l'altre. Tenen una relació dintre de l'hospital, però en la distància mínima per no contagiar-se. Una premissa, sempre en l'amor es dona allò que diuen el roce hace el cariño, en aquest cas el roce no hará el cariño, ho farà unes altres coses. El film està inspirat en fets reals basats en concret en la relació de Dalton i Katy Pragan, tots dos pacients amb fibrosi quística, com deien. La cinta està dirigida per Justin Baldoni. I una mica de cinema d'acció històric històric a Espanya, amb Sordo.
¿Ves esta bala? Guárdala. Y la próxima vez que te encuentres con uno de nosotros, piensa que la llevas en el bolsillo, no en la cabeza.
¡Baja del caballo!
¿Qué se cree que estamos haciendo aquí?
Cazar indios, sargento.
He dicho que de mí depende.
Al 1944 succeeix aquest drama bèl·lic, històric. Anselmo és un guerriller espanyol que treballa a les muntanyes i que un dia es queda sord després d'un accident a causa d'un sabotatge. Aquesta sordesa l'acompanyarà sempre i es convertirà en el seu pitjor enemic. Serà capaç de sobreviure a les muntanyes sense un dels sentits més importants? Aquesta és la premissa d'aquest film bèl·lic, que està basat en el còmic espanyol de nom homònim, escrit per Raico Pulido i David Muñoz. Escriu i dirigeix la cinta Alfonso Cortés Cabanillas. I ara, tot i que envoltat també amb personatges una mica depressius, una història amable i vitalista. El títol ho diu tot. El vendedor de sueños.
Estás sintiendo el latido de tu corazón. Parece que de un momento a otro va a explotar, ¿no?
¿Tú qué eres? ¿Un psicólogo o qué?
Yo vendo lo que el dinero no puede comprar.
Coraje para los inseguros.
Sensatez para los incautos.
Y para los suicidas.
Yo puedo ayudarte.
¿Quién eres tú?
Soy un vendedor de sueños.
¿Me vas a vender un
sueño? Un vendedor de sueños. Julio César és un psicòleg que es troba decebut amb el rumb que ha tomat, que ha agafat la seva vida. Aquest es troba tan ensorrat que intenta suïcidar-se. Vaja, dos pel·lícules amb la temàtica de fons del suïcidi justament en el dia de prevenció del suïcidi. Una coincidència curiosa. No obstant això, un captaire anomenat Mestre ho impedeix el seu suïcidi. Això provoca que els dos, que tenen en comú la manca de diners i de felicitat que tenen amb si, desenvolupen una amistat peculiar. El duo decideix canviar la seva sort i forjar un nou camí per viure, un camí que passa per formar una associació que busca obtenir el veritable èxit i per això intentaran aconseguir que els diners aconseguir el que els diners no pot comprar. I finalment, una estrena de la que d'aquí uns instants parlarem amb més calma, al final del programa. Una estrena del passat. Una estrena del passat, ara, avui en dia, d'un cinema mític i d'altres temps. Un altre tipus de cinema més pausat, molt realista i una mica dur, també. Us sona el seu nom? Es diu John Rambo.
En algún lugar de estas montañas, probablemente ya en zona de nieve, escondido en la niebla, se oculta el fugitivo John Rambo. Se han movilizado unidades de la policía del estado que están colaborando con los miembros de la policía local. Las autoridades locales afirman que el fugitivo será capturado en cuestión de horas.
Aquesta pel·lícula que torna als cinemes molts anys després de la seva estrena explica la història de John Rambo, un heroi de la guerra de Vietnam que vaga de ciutat en ciutat a la recerca dels seus antics companys d'armes. Realment crec que Rambo no necessita presentació perquè és un dels personatges mítics, icònics de la història del cinema, interpretat per Sylvester Stallone, que, tot i que no és un actor massa brillant, tots ho sabem, ens ha regalat dos personatges per mi memorables. Un és aquest John Rambo, especialment bona i destacable és aquesta primera pel·lícula, Acorralado, i un altre és, per suposat, Rocky Balboa. Adrian, lo he conseguido. La història és que quan s'estava preparant per travessar una petita ciutat per menjar, aquesta pel·lícula, aquesta història de conte Acorralado, el xèrif Will Tisler arresta per vagabundejar. Empresonat i maltratat pels policies, Rambo es torna boig de la ràbia i fuig al bosc després de ferir diversos agents. Busca com un animal un exsoldat obligat a matar a un policia, es veu obligat a matar a un policia en legítima defensa, i des de llavors la policia local i la Guàrdia Nacional despleguen els seus mitjans per trobar el fugitiu. Però, Rambo no es deixarà atrapar tan fàcilment perquè és realment una veritable màquina de guerra, una pel·lícula realment que val la pena veure i revisar, estrenada en 4K en els cinemes el proper divendres. I fins aquí la repassada a les estrenes d'aquesta setmana. No se vayan todavía, aún hay más en el Tot Cinema.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
Asesine. Cine, además, muy personal.
Unas películas originalísimas y fantásticas.
Quería dirigir cine de pequeño y siempre dije, bueno, no me quiero morir sin rodar un largometraje.
Yo creo que es el que mejor canta de todos nosotros.
Y es uno de esos artistas que es solamente artista, ¿no?
Si te dijera, amor mío, te temo a la madrugada.
A
marcado mucho y ha marcado a la gente en su generación, a los que vinieron después y a los chiquilines, como yo les llamo, los que llegan ahora, claro que sí.
Nos sigue haciendo cada día mucha falta.
Un acto público de amor, de respeto a un compañero, a un amigo y a un maestro.
Fue en este cine, ¿te acuerdas? En una mañana.
Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute es un artista molt polifacètic, cantautor, pintor, poeta, cineasta, dibuixant. Fa un parell d'anys, en el 50 aniversari de la seva carrera musical, va patir un infart que el va mantenir 3 mesos en coma i el va portar a apartar de la vida pública. Aquest divendres, justament, s'estrena a les sales Autorretrat, de Gaizka Urresti, un recull dels millors moments de Luis Eduardo Aute en els seus 50 anys de carrera musical. Un recorregut per les seves diferents facetes creatives i els seus increïbles, les seves increïbles bandes sonores. Tota la vida de l'artista revelada per un grup de testimonis, col·laboradors i amics que a través dels seus testimonis demostren l'impacte que han tingut les seves icòniques cançons sobre l'actualitat musical i que marcaran a les futures generacions. En el llargmetratge apareixen moltes de les seves cançons i han estat interpretades per artistes com Ana Belén, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Ismael Serrano, Pedro Guerra, Jorge Drexler i Víctor Manuel, entre d'altres. Per parlar de la figura de Luis Eduardo Aute tenim a l'altra banda del fil telefònic Paco Sánchez, expert en pop espanyol i presentador del programa Forever Joves a Ràdio Sant Boi. Paco, bona tarda.
Hola, bona tarda, Rafa, i a tots els companys, al tècnic i a tots els seguidors de Ràdio Estel.
I gràcies, Paco, per acompanyar-nos al Tot Cinema aquesta tarda. La primera pregunta, anem per feina, com definiries tu la figura de Luis Eduardo Aute?
Pues Luis Eduardo Aute, com altres de coetàneos, és un artista complet. És creador, és poeta, músic... Bueno, jo penso que és molt complet. Tu vas dir ahir una paraula que em va quedar, que era renaixentista. Jo diria que fins i tot és romàntic i a la mateixa vegada també pel seu estil de pintura expressionista. Vull dir, és molt complet. Canta i també crea, és compositor i crea música.
Sí, referia a Paco a la conversa que vam tenir ahir quan li vaig demanar que em valorés la figura de Luis Eduardo Aute i li vaig expressar que jo sóc realment un admirador, que vaig créixer amb les cançons d'Aute i que per mi és un artista, com ella ha dit, renaixentista, perquè toca molts pals i amb molt de talent, realment. Realment la meva pregunta era aquesta, la següent pregunta, que és probablement més conegut per les seves cançons, és allò que arriba al públic més nombrós, i algunes d'aquestes cançons han estat icòniques, però que es tracta d'un artista molt polifacètic, com ja hem valorat.
Sí, sí, ha fet fins i tot, pues, bueno, algunes de les seves lletres no les ha passat a música, vull dir, ha fet els seus poemes editats, i també, com evidentment es mostra en el documental, pues, ha fet també pel·lícules, ha fet algun curtometratge i alguna pel·lícula. Jo no he vist cap, he vist alguna cosa així molt curteta, així tipus de breus minuts, ahí de pel YouTube i demés, però bueno, està relacionat molt sempre, a mi em recorda una mica com a Goya, perquè és un personatge com molt creador, molt, que ha fet diferents etapes i no sé, i jo sé, sempre m'ha recordat a aquest personatge, aquest pintor, no? Que també és pintor,
sí, sí, l'Aute, sí.
Per tant, mostra una sensibilitat molt extrema i per tant això dic que és un artista molt complet.
Ell és autor d'un tipus de música que, tot i ser pop, en aquests temps de reggaeton, podríem dir, sí, de música tecnològica, etc., podríem dir que no està a l'avantguàrdia, que no està de moda. Creus que la seva obra, Paco, continua vigent?
Sí, perquè ell és un cantautor i els cantautors els tenim des dels anys 60 en una situació política molt concreta en el nostre país, i amb la influència també del folk nord-americà, de Bob Dylan, Joan Baez i tota aquesta gent. Per tant, era necessari un músic que cantés a l'amor, però també a la llibertat, compromès amb altres temes. Ell ha sigut molt original en els seus títols, en les seves cançons, i d'alguna manera va tindre de camuflar algunas cosas en las seves cançons. Per exemple, A por el mar, A por el mar, sí, és una cançó molt bonica, sí, però realment és per la llibertat, vull dir, patinar de sortir per no ser censurat les seves cançons. Per tant, això també li va crear tenir més imaginació a l'hora, sí, de crear les lletres.
Va estar creatiu per amagar, diguem-ne, uns missatges que, exacte, passessin la censura, realment. Sí, 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 sí.
Per tant, és vigent, en el, però el que passa que la gent jove ara té una altra situació del món, que no és aquesta línia de cantautor, és un tipus de lletres més urbanes, uh-huh, i Auté també l'ha fet en el seu temps. Recordem que porta 50 anys i això no és fàcil oblidar. Per tant, jo sí que penso que són vigents, sobretot per la sèrie de població, però per la gent jove és normal que no connecti amb les lletres.
Uh-huh. És una música d'altres temps realment, però que pot encara emocionar i que realment la gent que té una mínima sensibilitat Auté l'ha d'emocionar. Recordem que estem al Tot Cinema conversant amb Paco Sánchez, expert de música pop espanyola i conductor del programa Forever Joves a Ràdio Sant Boi, valorant la figura de Luis Eduardo Auté. Al tràiler, Paco, que sentíem, hem escoltat moltes, sí, veus, i a la pel·lícula surten molts artistes de la seva generació, però també nous creadors. Com qualificaries la seva influència al món de la música?
Sempre s'ha dit que ha sigut molt, que ha influït, perquè ell no va començar a cantar les seves cançons. Primer el públic la va conèixer amb altres veus, sobretot, per exemple, per Maciel, uh-huh, la guanyadora del La La La, sí, va cantar moltes de les seves cançons. I després per Rosa León,
sí, sí, sí,
una,
sí,
veu maquíssima també. Coneixem a l'Alba, que és un dels temes més bonics, uh-huh, de la seva discografia. És normal que la gent dels anys 90 també hagués una corrent de cantautors que es fixessin amb el Serrat, amb l'Auta, amb el Víctor Manuel, per continuar la seva carrera. Tipo, per exemple, pues, alguns dels que van participar en aquest homenatge i aquest disc, que va ser, per exemple, Ismael Serrano, per exemple. Per tant, sí que hi ha una influència en una sèrie, una gent que té ara entre 40 i 40, entre 30 i pico i 40 anys. Realment... Però la gent jove ja no està en aquest disc. Ja no,
sí, sí,
està.
Realment has esmentat Ismael Serrano. Jo, escoltant Serrano, sempre tinc la sensació de que té molts acords i moltes melodies de Silvio Rodríguez, de Luis Eduardo Auté. De vegades té cançons que comencen i no saps si serà d'ell o d'Auté o de Silvio, no? Realment són les seves grans influències, com d'altres molts creadors joves.
Sí, el Ismael sempre ha dit que és molt serratino, serratiano.
Sí, perquè té un vibrato, no? Té aquell vibrato en la veu, sí, si sembla una, sí, mica. Escolta...
És normal, és un jove que li va agradar molt la música de cantautor, i penso que la influència està clara.
Doncs realment, Luis Eduardo Auté, un gran creador polifacètic, es mereix aquest homenatge amb la pel·lícula Autorretratos. Un detall, ahir quan vàrem contactar, perquè ens fessis aquesta valoració, com hem esmentat abans, vam esmentar una cançó d'ell, d'Auté, que encaixa molt bé amb ella, amb el nostre programa. És aquesta.
Cine, 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 más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son.
Paco Sánchez, expert en música pop espanyola i conductor del programa Forever Jovens a Ràdio Sant Boi. Moltes gràcies per il·lustrar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres. Jo, si em deixes només un segon,
sí,
voldria
endavant,
acabar amb una frase que apareix en el llibre que es va fer un gran escriptor que es diu Luis García Gil, que ha fet moltes biografies de molts coneguts. Uh-huh. Es diu Auté, lienzo de canciones. Jo quedaria amb aquesta frase.
Endavant.
Vaya concierto de Auté, nos cambió la vida.
Fantàstic, crec que és el final perfecte per una conversa molt interessant sobre la figura de Luis Eduardo Auté. Paco,
gràcies,
moltes gràcies per estar al Tot Cinema.
Fins aviat.
Continuem endavant, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
¿Cómo se le ocurriría a Dios crear un animal como Rambo?
Dios no se tomó la molestia de hacerlo. Fui yo.
Va ser el coronel Truman el que va a crear Rambo, ¿eh? Ahora explicaré algunas anécdotas, algunas dades curiosas sobre la película que es reestrena aquest divendres als cinemas. Un cinema, ara ho estàvem parlant a l'estudi, d'altra època, però que és el germen de les pel·lícules d'acció que ara coneixem. Pel·lícules que si les visionen les noves generacions pensaran que són lentes, que són una mica avorrides, però realment amb una potència visual e innovadores en el seu moment. No sé si sabeu que Acorralado està basat en una novel·la del mateix nom escrita per David Morrell 10 anys abans de la seva adaptació al cinema al 1982. Servidor tenia 2 anyets. Tot i que s'ha fet popular el fet de que el nom de Rambo significa violent o escandalós en japonès, el nom de Rambo ve d'una variant de les pomes. Atenció, Rambo és una poma. I segons declaracions del propi Stallone, és molt curiós, ell veu a Rambo com el monstre de Frankenstein que vaga pels boscos incomprès per la humanitat, i el coronel Truman, per suposat, com el doctor Frankenstein. Doncs ell crea Rambo.
No he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él.
La película es va a rodar un final alternativo on Rambo moría a mans del coronel Truman, incluso. O sea, el creador mataba a la criatura, igual que la novel·la original. Es va canviar per resultar massa depressiu. I per cert, també una altra dada, abans de Sylvester Stallone va haver molts candidats per al paper, entre els quals destaquen noms com Robert De Niro, Nick Nolte, Michael Douglas i fins i tot John Travolta. El més segur per interpretar Rambo semblava Al Pacino, però va descartar finalment el paper perquè no es van acceptar les seves propostes per canviar el personatge i fer-lo encara més boig.
Yo lo único que quería era comer algo, pero ese hombre no dejaba de preguntarme, señor.
Tampoco tú te has quedado manco.
Ellos tiraron primero, no yo.
Ellos tiraron primero, no yo. Aquesta veu fantàstica, el doblatge espanyol, que és magnífic i que, quan sentim aquesta veu, ens porta a Sylvester Stallone i els personatges de Rambo i Rocky. El primer muntatge de Rambo durava 195 minuts, una pel·lícula molt i molt llarga. Stallone odiava aquest muntatge. Tant i tant que va voler comprar els drets de la pel·lícula per després destruir-la. Finalment va aconseguir que es tallaren les seves escenes, algunes de les seves escenes, i es donés més presència als perseguidors. Tallar el muntatge al final va quedar en 93 minuts. Acorralado, una gran pel·lícula que torna a la gran pantalla. Sí, senyor. Ja està, Jordi Carretero, ja s'ha acabat el programa, ja em ties la sintonia de comiat. Doncs res, ens tindrem que conformar. Fins aquí el primer Tot Cinema de la temporada, en què us hem presentat les estrenes de la setmana. Hem xerrat sobre la figura de Luis Eduardo Aute, que rep un petit homenatge estrenant-se un documental sobre la seva figura i la seva obra als cinemes aquest divendres. I hem tingut un petit reportatge sobre dades curioses sobre la pel·lícula Corralado, de Sylvester Stallone, que també es reestrena. Estan de moda les reestrenes. Una salutació del nostre tècnic, que ens m'està tirant la sintonia en aquest moment perquè hem d'acabar ja, Jordi Carretero, i també una salutació cordial de qui us parla, aquest dicharachero locutor, Rafa Sanahuja. Us deixem ara amb un darrer repàs a l'actualitat del dia, a les 8. La setmana que ve, més, i tractarem que sigui millor. Bona nit, bon cinema i bona ràdio. Ara, notícies.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.